Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Albano, bon vespre, Josep.
Bon vespre, Txell.
Això ja comença, no?, una mica. Ja estem quasi a la campanya. Què, com m'esteu veient?
Bueno, comencen a sortir temes, que com a mínim això és important.
Home, jo crec que podem celebrar que ja ha passat un mes d'ençà que es van convocar les eleccions i ja queda menys d'un mes.
O sigui, clar.
La cosa va bé perquè el temps passa ràpid.
Ens agafem a poques coses per fer celebracions, eh? Tot plegat, analitzem avui com estan en aquesta precampanya, aquesta quasi campanya, perquè ja la setmana que ve comencem, i comencem amb la tertúlia proscrita. Comencem. No sé si estareu d'acord amb mi, però jo crec que uns dels temes que aquesta setmana s'han posat sobre la taula, que l'Albano deia, no?, com a mínim hi ha propostes.
Hi ha propostes.
M'ha sigut la proposta que ha fet alhora sobre el català, que ha obert un gran debat, com a mínim, no? Com a mínim a les xarxes socials. No sé si als bars i a tot arreu s'ha fet, però com a mínim a les xarxes socials
home,
va obrir un gran debat.
La proposta d'un grup que no té representació actualment en el Parlament, que hagi, diguéssim, mogut el govern de la Generalitat a respondre sobre una de les seves responsabilitats, que és també tenir cura de la llengua i sobretot en l'àmbit educatiu, que depèn del govern de la Generalitat, és bona senyal en el sentit de que des de fora de l'estructura de partits imperant, doncs existeix la capacitat d'interpel·lar el govern i obligar-lo a posicionar-se. Una altra cosa és que la resposta que hagi donat el govern sembla que vingui d'un altre planeta, però bueno, com a mínim s'obliga a parlar de temes que en teoria estaven molt tancats, no? Aquest gran consens, no?, de la immersió, que era fantàstica, que funcionava meravellosament i tal, que sens dubte havia aconseguit certs èxits, però que sens dubte també necessitava una renovació, i les renovacions només es poden fer mitjançant el debat i no amagant el cap sota l'ala dient que tot és, va bé, que tot és meravellós, quan no és veritat, no?
L'Alba no parla de que Patrícia Palaja, la portaveu del govern, va respondre, no?, sobre aquesta això, dient la immersió és un model d'èxit. L'altre dia parlava amb l'Opbou, que és qui va cada dimarts a escoltar el que diu Patrícia Palaja, i deia: és estrany, perquè normalment, precisament nosaltres, com li preguntem sobre propostes de partits, la resposta de Patrícia Palaja és: no, jo estic aquí per explicar el que fa el govern, no per respondre als partits. I diu, i en aquest cas va haver una resposta, i va haver una resposta contundent. Vull dir que és va ser una cosa una mica excepcional, també.
Que no
és la forma de funcionar d'aquest govern comunicativament fins ara.
Que per cert, clar, no em vull desviar del tema, però aquesta cosa de tenir un conseller portaveu que només fa de portaveu, em sembla un filtre molt poc democràtic. És a dir, que surti el conseller de torn a explicar el que li compet, i si no, que surti el president. Ja sé que en altres països també existeix aquesta figura, però em sembla una figura fins i tot irrespectuosa pels periodistes, però bueno, això és una altra...
Bé, és tot el que podem esperar d'aquest govern que ja està en pla anar coix, diguéssim, no? Jo crec que afortunadament tots els càrrecs d'aquest govern estan buscant feina. I jo crec que ja els hi toca, no? I el president també ha dit que continuarà...
El president ha dit que no buscarà feina.
No, ha dit que continuarà en política encara que no sigui de president. O sigui,
bueno, el president és qui menys preocupa perquè té una paga, no?
Bueno, això s'hauria de matisar, és a dir, tenen una pensió de jubilació, però clar, li falten uns anys a aquest senyor per jubilar-se. Per tant, s'haurà de buscar la vida, no? Tenen una... La paga d'expresident no pot durar més temps del que...
De què dura la presidència.
Del que dura la presidència. Per tant, vol dir que si ha estat 3 anys de president autonòmic, li tindrà 3 anys de
però,
paga,
bueno,
d'expresident.
L'oficina i tot això sí que...
Sí, però després s'haurà de buscar durant 20 anys alguna cosa per guanyar-se la vida fins que tingui pensió d'expresident.
Jo sempre he pensat que hi hagi política professional no és dolent per se, però jo crec que no hem de patir tampoc per Pere Aragonès, perquè, de fet, ja em porta molts d'anys vivint professionalment de la política.
Sí, té anys cotitzats de
Té anys cotitzats de polític, sí.
En tot cas, el tema que dèiem d'entrada, clar, simplement contestar amb la immersió és un model d'èxit i quedar-se tan amples és fer el ridícul en aquestes alçades, perquè tots sabem que la immersió és un mite i que la immersió s'ha aprovat en el Parlament de Catalunya durant aquesta legislatura una llei que se la carrega, que diu que l'espanyol, el castellà, és una llengua d'ús també a l'ensenyament.
Vehicular.
No en diu vehicular, però és un sinònim de vehicular. És a dir, que per tant, que el castellà també es fa servir per ensenyar matèries a l'ensenyament a Catalunya. Per tant, el que varen fer, clarament, és aprovar una llei per acatar la doctrina de la justícia espanyola, del 25%, de que el castellà també sigui una llengua d'ús a l'ensenyament, no només una assignatura per aprendre la llengua. I, per tant, bé, clar, no hi ha immersió. A Catalunya no hi ha immersió i no hi ha una política lingüística de l'ensenyament democràtica, no? Triada pels ciutadans. Aquesta és la crítica que jo li podria fer a la proposta que ha fet a l'hora de fer aquest nou sistema de doble xarxa amb la immersió voluntària i tot això, perquè l'última vegada que jo vaig mirar, la política lingüística de Catalunya no la decideix el Parlament, sinó que la decideixen els jutges. I per tant, a mi, jo ho he dit moltes vegades, em sap greu, potser sóc repetitiu, a mi que algú m'expliqui com ho farà perquè deixin de decidir els jutges les polítiques que es fan a Catalunya, que no em serveixen les propostes, si no em dius com faràs que la teva proposta s'imposi a les decisions judicials.
Totalment d'acord, i ho hem dit moltes vegades aquí, i qualsevol dels grans debats que puguem tenir com a societat, i jo sempre poso l'exemple de l'aeroport, que aquí ens tiràvem els plats pel cap per l'aeroport, i decidirà el govern espanyol. I jo crec
que per no decidir no podem decidir ni el nom.
Ni el nom. I tampoc de l'estació de Sants.
Tampoc de l'estació de Sants. I per tant, què carai hem de fer?
El que passa, Josep...
Decisions sobre l'aeroport, sobre els trens... Si ho decideix tot... Bueno, perdó, clar, és que el govern espanyol també el decideixen els partits catalans. Yeah. Potser per aquesta via podríem decidir alguna cosa.
Val.
Tampoc és el cas.
Val. Jo, aquí em sembla, i no és ben bé de la qüestió lingüística i de la proposta de l'hora, sinó una cosa més general. Estàvem parlant de l'aeroport, de la incapacitat de decidir tantes coses, però alhora, és a dir, alhora vull dir de l'hora de la vegada, no del partit. No, és a dir, hi ha un munt de debats que com a societat tenim dret a tenir, i és important tenir, però... És a dir, la idea aquella de fem la independència i després debatim aquestes qüestions, el sistema sanitari, el sistema educatiu, la qüestió impositiva, els aeroports, el que vulgueu. Clar, com que sembla ser que després del 2017 s'ha extès aquesta creència de que sembla que la independència va per llarg, per tant... com que la de la independència va per llarg, potser millor que tinguem aquests debats. Ara bé, quan tu tens aquests debats sense oblidant-te la poca capacitat, o la molta o la que sigui, però oblidant-te de quin és el marc en el qual fas els debats, en realitat qualsevol debat és anar a favor de l'estat espanyol. M'explico? És a dir, jo crec que hem de poder debatre.
És autonomista.
És que ni tan sols. Perquè el que estàs fent és afeblint-te els uns als altres amb debats que no et portaran enlloc. Ara bé, si els debats, com el que proposa l'hora, independentment de si el que diuen ells es pot aplicar o no, si el debat serveix per redefinir consensos que pot haver en la societat i a partir d'aquesta redefinició lluitar tots plegats per adquirir les eines per portar-los a terme, jo crec que és positiu. No sé si m'explico. És a dir, a mi aquesta idea de quan tinguem la independència ja discutirem les coses, sempre m'ha semblat una mica arriscada també, perquè evidentment les societats han de tenir els debats. Sí. Ara, jo quan escolto, i això em passava amb la qüestió sanitària, quan diuen els comuns, escolta'm, hem de dedicar el 7% del PIB a sanitat, com fa Dinamarca, o Finlàndia, ara no me recordo quin exemple posaven, però dius, això és ser un mentider, ser deshonest i no saber matemàtiques, perquè Finlàndia disposa o administra la riquesa generada a partir del 100% del PIB, cosa que Catalunya no. Per tant, jo crec que s'ha de debatre sobre el model de sanitat pública català. Sí, ara, si t'oblides o fas veure que aquí no hi ha tota una sèrie de qüestions de fons, estàs mentint a la gent. Jo crec que en el cas de l'Hora fa una cosa que és important, que és, primer, anem a mirar de cara una realitat, perquè en la mesura que no la mires de cara, la realitat et passa per sobre. I obligar pues, aquests governs cofois, que diria Gerard Forés, obligar aquests governs cofois, una de dues, o assumir la realitat o a quedar en evidència dient que aquí tot va bé i que no passa res, no?
Vull dir que... No...
Veient el debat de les xarxes, no? Tornant una mica a aquest debat del català, he de dir que no sé si la gent va acabar d'entendre el que es proposava, no? Perquè molta gent de seguida va començar a atacar, no pot ser que hi hagi dues línies, etc.
Que si era classista, que si era...
Clar, jo no em poso amb si la proposta és bona o no, crec que ho han de parlar altra gent que és més experta en llengua que no pas jo, però... Crec que l'utilització de la paraula doble xarxa, que la van utilitzar ells, va generar moltes confusions i, per tant, volia aprofitar aquest moment també per explicar una mica resumidament el que ells proposen, que són dues xarxes escolars diferents en què hi ha un grau de presència de català diferent en aquestes dues xarxes, no? És a dir, proposen de crear una xarxa escolar 100% en català en què s'eduqui l'alumne per fer ús de llengua catalana en totes les circumstàncies, a circumstàncies, a classe, al pati, a totes les activitats, i esforci els professors a complir el projecte lingüístic que els pares han escollit, que entenc que és aquí on diu el Costa com faran que això sigui possible, no? Perquè sabem que la justícia no està en aquesta línia, i després hi hauria una altra xarxa d'escoles que combinaria el català i el castellà com a llengües vehiculars, tal com passa a la majoria d'escoles fins ara, segons ells diuen, i segons dades que ells han extret de la Sindicatura de Greuges.
Clar, aquí la cosa... el debat gruixut. Fa uns anys l'espanyolisme volia fer doble xarxa, volia treure els alumnes castellanoparlants de la xarxa única d'ensenyament... perquè els hi semblava que la xarxa única d'ensenyament, és a dir, que el sistema educatiu català, catalanitzava els estudiants. No? Mm-hmm. És a dir, com que no podien acceptar el grau de catalanització que, diguéssim, aportava el sistema educatiu. Ara, d'alguna manera, capgira la cosa. És a dir, home, és que...
Estem espanyolitzant els nens catalans.
Ara, per espanyolitzar els nens catalans... ja no fa falta crear una xarxa en castellà perquè n'hi ha prou amb la xarxa que tenim. Amb la xarxa única que tenim, ara ja no és un actiu, ja no és un recurs catalanitzador, sinó que, segons moltes evidències, almenys a part del territori del país, està esdevenint una eina de castellanització. I, per tant, surten veus des del nacionalisme que diuen... hem de sortir de la xarxa única perquè hi hagi una xarxa catalanitzadora, almenys en part. I, com era previsible, els que abans volien sortir de la xarxa per espanyolitzar, ara que la xarxa espanyolitza tothom, seran els seus màxims defensors. I em puc imaginar, tampoc no fa gaire, no cal ser evident, no cal ser gaire expert en la matèria, que els jutges... que són els que decideixen la política educativa i la política lingüística, diran que ni parlar-ne de doble xarxa. Perquè, a més, com que ens havíem cregut això, de que la immersió era fantàstica i que la xarxa única i la immersió lingüística era un bé suprem, ho van posar a l'Estatut. I l'Estatut diu que no es pot separar els estudiants per raons de llengua. Per tant, escolti, qualsevol jutge pot prohibir que hi hagi una doble xarxa, que hi hagi una xarxa només en català. I si consideren que la xarxa ara és un agent espanyolitzador, i a més hi ha gent que ho està dient des del nacionalisme i des de l'independentisme, els jutges diran, doncs, escolta'm, si és espanyolitzador, ho mantindrem, no? És a dir, per tant, el debat sempre acaba al mateix puesto, que és com sortim de la gàbia jurídica en la que ens han tancat. Perquè després del res no és igual després de l'1 d'octubre. I vivim, és a dir, l'Estatut és una gàbia jurídica en la qual vivim tancats, i els problemes lingüístics que hi ha, no? El problema que hi ha amb la llengua, que hi ha l'ensenyament, que hi ha pràcticament a tot arreu, és que a la gent l'has il·lusionat amb un projecte, s'ha implicat, i ara quan li has dit que no pot ser, que la independència no sabem fer-la, no tenim pebrots d'enfrontar-nos a l'Estat, etcètera, 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 estàs des de, diguéssim, des de la piràmide del govern fins a l'últim funcionari de nivell bàsic, estàs transmetent desmoralització, vulnerabilitat, sentiment de derrota, i per tant, clar, ningú es verà, hi ha una aversió al conflicte brutal, amb la qual cosa, clar, si et demanen hablament cristiano, tu com un xaiet, al final acabes cedint, perquè des de dalt de tot, des del president del governet, s'està transmetent que si algú et diu imperativament que callis i facis el que ell vol, toca callar i fer el que et diuen.
Bueno,
per tant, això és el virus de la rendició que s'ha inoculat a la societat catalana. I qualsevol proposta ha de començar per immunitzar la societat catalana d'aquest virus.
Vale. Per això jo deia que les propostes i els debats sobre les qüestions, més enllà de l'aplicabilitat, ajuden a pensar, per exemple, a pensar també des d'un punt de vista simbòlic. Per exemple, jo ho he vist al Parlament i ho veiem cada vegada, quan un polític català compareix i ho fa en català, ha de repetir el mateix en castellà, no? Diu, per Antena 3 me lo podria repetir en castellano. Això passa cada dia a totes les rodes de premsa i els polítics catalans
ho fan.
Cada cop que un president de la Generalitat respon en castellà, se l'hauria d'obrir un expedient per intrusisme professional, de dir, no, senyor, vostè no és un traductor, vostè és un president de la Generalitat, i si aquest senyor d'Antena 3 no ho entén, que contractin un traductor, que contractin filòlegs catalans per picar els subtítols, que facin la seva feina. És a dir, aquest petit gest té una potència. Clar, després, no, mantenim el català, encomana el català, i els primers que ho fan, el president de la Generalitat, fent de traductor... Ai, no, és que el d'Antena 3 no m'entén, no?
Però qui ho defensarà, això, en Rufián? És que, clar, és que les coses passen per alguna cosa. És a dir, quan tu has fet bandera de posar un número 1 de la teva llista que parla castellà, quina credibilitat tens per defensar el català? O per enfrontar-te amb algú per defensar el català? El problema que tots tenim i que ja està bé de negar-lo és que no es pot obviar tot el que hem fet els últims 10 anys. Tot el que hem fet els últims 10 anys té conseqüències. I té conseqüències, per exemple, haver normalitzat l'ús del castellà per part dels líders polítics. Quan tu has decidit posar un número 1, com en Rufián, en un partit independentista. I, per tant, de dir que que es pot defensar el país sense defensar la llengua o sense fer-la servir. I, per tant, això transmet un missatge a la gent, a la societat. Per això jo quan vaig veure que aquest govern... quan farà? Que farà aproximadament 2 anys que es va introduir el català en l'agenda política, que es va començar a debatre sobre el català, sobre l'estat del català... A mi em va resultar una mica inquietant, perquè van ser les mateixes terminals mediàtiques, el mateix entorn intel·lectual que durant els anys de mobilització independentista ens van dir, això de la llengua no en parlem, això de la llengua aparcat, parlem castellà amb normalitat, amb els caps de llista i tal, perquè per eixamplar la base, no? És a dir, quan has estat 10 anys eixamplant la base passant al castellà, quan els mateixos, que són els que ara governen, decideixen que cal parlar del català, bueno, entre altres coses t'estan dient que han tancat la carpeta de la independència.
Yeah. I... Clar, però per un altre costat és necessari, en I, certa
bueno,
manera...
Perquè, clar, perquè ells mateixos han provocat la situació lingüística del país.
Yeah.
I, per tant, et trobes en una situació que... Clar, no podem estar sense independència i sense llengua al mateix temps.
Yeah.
És a dir, i clar, però que ells mateixos han creat aquest ambient de que, bueno, això de la independència és per la pròxima generació i, clar, i el neguit de la gent és coi, i ara què fem amb la llengua? Què fem amb el país? El país ens desfà les mans? Si no tenim la independència, perquè ho hem fiat tot a fer la independència. I ara... com que Espanya ho sap, com que l'Estat ho sap, evidentment no deixarà fer res per sostenir el país sense la independència.
Vale. Per això, tenir el debat de la llengua sense oblidant-se del marc i fent veure que podem prendre decisions és igual de perillós,
molt perillós.
Igual de perillós que no parlar-ne de la llengua o arraconar-la. És a dir, aquí hi ha un... hi ha una qüestió...
Tots sabem una cosa, de fet. Tots sabem que la llengua no ha retrocedit entre els catalanoparlants i en l'ús social de la llengua, no ha retrocedit en els anys en què s'ha eixamplat la base independentista. És a dir, la mobilització independentista, l'orgull independentista, aquesta esperança que generava el projecte de la independència, ja catalanitzava la gent sense gastar-hi ni un euro.
Yeah.
És a dir, al final, la lluita per la independència és el que sostenia el país, sense fer res més. Clar, quan abandones la lluita per la independència...
No sé si això és 100% veritat, Costa, perquè en realitat jo recordo la Carme Junyent dient la llengua està en perill abans del 2017. És a dir, que la crisi de com ensenyem la llengua a l'escola, de que no s'està fent bé la immersió, etc, no ve de fa dos dies.
No, això...
És una cosa més profunda i més...
Sí, però el tractament... Però sí que és veritat que hi ha una qüestió sociolingüística, que són les que apuntava la Carme Junyent, des d'un punt de vista fins i tot internacional, no? La dificultat que tenen les llengües minoritzades per, en un entorn sociopolític mundial concret, etc etc. Per això ella tenia la GELA, no? El grup d'estudi de llengües amenaçades. Per tant, el català, des d'aquest punt de vista, es circunscriu en un procés, òbviament, mundial, diguéssim, i d'època, però sí que jo crec que el que apunta Josep és el paper polític que juga dintre del debat polític de la comunitat catalana la llengua i com es tracta aquest debat. M'explico? És a dir, bueno...
No, i a veure, és a dir, jo crec que no estic discutint el que deia Carme Junyent i ella tampoc negaria la substància del que estava dient jo en el següent sentit. Els problemes sociolingüístics són evidents, sempre hi han estat. Els problemes de l'evolució demogràfica, els canvis demogràfics que hi ha en el país, tot això és evident i tot això és una de les preocupacions principals. Però jo no estava parlant en general, diguéssim, de la situació del català en el conjunt del país,
sinó com
el catalanoparlant. De com el catalanoparlant utilitzava la llengua, com la feia servir, i per tant, del progrés o de la regressió de la llengua entre els catalanoparlants. Que jo crec que això sí que és un problema més recent, el problema més de llarg abast que parlava en Carme Junyent.
Jo volia dir una cosa. Ahir vaig ser convidat a un acte a Montgat i vam parlar de molts temes. Un acte de l'ANC, ens van convidar. I un dels temes, evidentment, que va sortir va ser el de la llengua, i entre el públic hi havia una mestra que ens explicava com la qüestió de la immersió encara amb la democràcia per arribar, com va ser una cosa també construïda des de baix.
Uh-huh.
És a dir, amb mestres i professors que van agafar això com un repte professional i com un compromís amb l'educació. Ho dic perquè també és bo recordar aquests orígens de moviment polític de base, no? És a dir, en aquest país va haver-hi una gent que va... després del franquisme, o fins i tot abans que acabés el règim com a tal, que va entendre que les escoles necessitaven aquest moviment. I això no va venir d'un Parlament ni un president que digués això, sinó d'una gent que ho va prendre com propi i ho va lluitar. I aquesta mestra explicava això, i la veritat que va ser molt interessant escoltar-la, perquè deia, ostres, en els claustres érem potser dos o tres profes entre tots els profes i havíem de revertir, diguéssim, la inèrcia del sistema educatiu general i ho lluitaven claustre, claustre. I això dic que... No vull desresponsabilitzar a la política, perquè tu abans parlaves d'Andorra i després parlem de la força que té el fet de tenir un estat i poder dir, escolta'm, tu aquí si no parles català no pots estar, ara en parlarem. Però per un altre costat, en l'altre extrem, i com aquestes dues coses s'han de treballar juntes, com hi havia, i que segur que encara hi ha, però clar... un cos de professors que potser no eren la majoria, però que tenien una empenta i un compromís professional i personal amb la llengua. Ho dic perquè...
Eren activistes.
Perquè eren activistes. Aquests activistes, quan veuen avui a un president de la Generalitat canviant el castellà perquè t'ho diu un becari d'Antena 3, doncs això no ajuda.
No, a veure, la qüestió és aquesta, que jo crec que...
Amb tot.
La immersió lingüística no és el resultat, no és la creació d'un consens polític, no és el resultat del procés democràtic, del procés legislatiu, del procés deliberatiu. La immersió lingüística és una victòria dels activistes que s'ho inventen, i s'ho inventen a Santa Coloma de Gramenet. Jo he viscut al costat de l'escola que va inventar la immersió lingüística. I és en un moment en què no hi havia... capacitat política, ni voluntat política, ni idea política d'això, de la immersió. I això també va bé per matisar una cosa, que és que clar, una part de la reacció estúpida que hi ha hagut davant aquesta proposta i en aquest debat és dir, home, però clar, és que si fas una xarxa en català, estàs privant de l'aprenentatge del català a la gent que no el parla a casa. I dius, a veure, tu no has entès res, no? No s'entra res, perquè, clar, és a dir, la immersió lingüística la van inventar Santa Coloma precisament perquè les famílies castellanoparlants volien que els seus fills aprenguessin català. Per tant, de fet, la immersió com a concepte, la immersió lingüística com a concepte és ensenyar en una llengua diferent de la que parlen a casa els estudiants. És a dir, si tu fas escola en català a un poble que el 100% de la població és catalanoparlant, això no és immersió lingüística. Immersió lingüística és ensenyar en català en una població de majoria castellanoparlant. I això, la immersió lingüística s'ha portat de, per exemple, s'havia desenvolupat i s'havia estudiat i s'havia teoritzat molt el Canadà i el Quebec. I era, la immersió es feia amb la idea de tu a ensenyar en una llengua diferent de la que parlaven els estudiants a casa. Aquesta és la idea de la immersió lingüística. I la cosa rellevant aquí, jo vull posar un exemple, jo crec que alguna vegada ja ho havia explicat aquí, quan parlàvem de la lluita per la llengua a les illes i tot això, quan en Bauçà, futur exdiputat de Ciutadans al Parlament Europeu, gràcies a Déu, exdiputat he dit, futur exdiputat, i per tant, un altre cadàver polític que ens traiem del camí, aquest senyor, quan era president del govern de les Illes Balears, va fer una elecció lingüística, va donar a la gent l'opció de triar en quina llengua volia que estudiassin els infants. I en zones castellanoparlants, en zones de majoria molt gran de castellanoparlants, la gent massivament va triar el català, perquè varen entendre que perquè els seus fills aprenguessin la llengua, atès que no se'ls podia ensenyar a casa, havien d'estudiar en català. I això... Aquesta és la idea de la immersió lingüística. Clar, si tu dius, farem una xarxa d'immersió lingüística, conceptualment estàs dient que la poses a disposició especialment de la gent que vol aprendre català perquè a casa no el parla. Vull dir, aquestes coses jo crec que també cal tenir-les clares, no? És a dir...
Vull recordar, ho dic perquè tu abans parlaves de la demografia i certament són tots processos que afecten també a la capacitat del català de reproduir-se, de ser d'ús quotidià, també hi ha un problema important amb el gir espanyolista del Partit Socialista de Catalunya. És a dir, avui Collboni està traient a concurs la plaça de director del Museu d'Història i entre les bases del concurs no surt que el futur director del Museu d'Història de Barcelona hagi de saber parlar català. O sigui, ho dic perquè moltes vegades se'ns acusa als immigrants de diluir el català quan és un senyor molt català i molt de Barcelona el que té moltíssim més poder que jo i la meva família a l'hora d'atacar el català. Perquè quan tu decideixes expressament no demanar el català, fixeu-vos els escàndols que hi ha a les Balears i al País Valencià sobre que el català només és un... com és? És un mèrit, no? Això està passant a la ciutat de Barcelona avui amb un govern socialista. Ho dic perquè de vegades aquestes coses passen desapercebudes, perquè al final, escolta, qui ha anat l'última vegada al Museu d'Història de Barcelona? Bueno, però aquestes són les coses. I per tant, si a Santa Coloma de Gramenet fa 40 anys va haver-hi una sèrie de gent que va dir jo vull que el meu fill aprengui català per amor a la terra, però també perquè és necessari parlar la llengua del país on estàs, si en el país on estàs la llengua del país no cal ni per dirigir un museu d'història, pues ja em diràs. I la culpa d'això no la tenen a Santa Coloma de Gramenet, la tenen a la plaça de Sant Jaume, dels dos costats.
Tenim 3 minuts perquè hem de fer una connexió i per tant tenim molt poc, però sí que volia que la Bano també ho ha tret ara, parlar que hi ha altres propostes damunt sobre la taula sobre el català. Andorra la setmana que ve està previst que s'aprovi una llei, no? I en aquest cas no em va dir, són molt més valents, no ho sé, també són el que deia...
Són un estat. No són més valents, són normals.
Sí, i el que farà Andorra la setmana que ve i que entrarà en vigor més tard, però demanarà, aprovarà una llei que farà obligatori un examen de català per tal de renovar el permís de treball. És a dir, que s'haurà d'aprovar un mínim de català i demostrar que saps parlar-lo, no només estudiar-lo, sinó que saps parlar-lo per poder-te quedar a viure a Andorra amb un permís de treball.
A Andorra, un cambrer estarà obligat a saber català, cosa que em sembla bé, i a Barcelona el director del Museu d'Història de la Ciutat pot no saber-ho.
No li cal. Bueno, és, Això, tampoc no en fem una categoria excepcional. Els estats, tots els estats del nostre entorn, diguéssim, no? És a dir, un estat del tercer món o dels països en desenvolupament és tota una altra història. I les problemàtiques que tenen també. Però vull dir que en l'entorn occidental, l'estat-nació... Els estats són estat-nació, són estat i nació, o tenen l'objectiu de ser estat i nació. I això vol dir, entre altres coses, que tenen llengües oficials. Fins i tot aquells estats que diuen que no tenen llengua oficial, tenen llengua oficial. I tenir una llengua oficial vol dir que per fer coses en aquell país necessites saber aquesta llengua oficial. El problema és no ser un estat. El problema és que el concepte de llengua oficial no té cap contingut a Catalunya, perquè tu pots... A tenir una feina pública sense saber una llengua oficial, per tant, vol dir que aquesta llengua en realitat és mig oficial, només no ho és del tot. Però el que fa Andorra és el que fa els Estats Units, és el que fa França, el que fa Alemanya...
El que fa Espanya.
Espanya, evidentment.
És a dir, tens l'obligació de saber...
Espanya, a veure, si ho hem vist l'altre dia, que va haver una senyora a Mallorca que li van denegar la nacionalitat espanyola perquè només sabia català. Què vol dir això? Que el català no és oficial... En realitat, és oficial de mentida.
No, i ja veurem què passa amb els youtubers, els streamers i tots d'Andorra, que quan va sortir això es van posar el crit al cel, en un principi quedaven fora, ara no queden fora, ja veurem que també què passa amb
Home,
tota aquesta gent.
Home, tindran un problema molt gran. Sabeu aquell meme que hi ha del que ha d'apretar dos botons i tots dos són negatius? No? De dir, ostres, no vull pagar impostos però no vull aprendre català, no? Se'ls farà un curtcircuit.
És interessant veure què deixen, si pot la catalanofòbia o la butxaca.
O la butxaca.
Si us sembla, deixem un moment la política catalana, passem a la política internacional, que diu el Costa. En aquest cas anem al País Basc, que aquest cap de setmana hi ha eleccions al Parlament i, com deia, tenim una connexió i una connexió que ens fa especialment il·lusió, i és que a l'altra banda de la pantalla tenim a Marcelo Otamendi, Archeldón. Marcelo, no ho dic bé, jo això?
Bueno, bona tarda. Jo li dic, òbvia, bona tarda.
Bona tarda. No. Ah, no, no és correcte dir bona tarda en català. Bon vespre.
Ostres. Bon vespre, bueno.
Cada dia s'aprèn alguna cosa, veus?
És es que per nosaltres vespre suena víspera, per això és un problema con la víspera. És com el dinar i el sopar, així, una vegada es pones d'acuerdo i sincronizeix con Europa. Que dinar en Europa és cenar. Y sopar, sopar es lo que queréis, pero dinar es cenar, excepto que quedas con un catalán a un enno a dinar y vas 7 horas antes o 7 horas más tarde, según como entienda cada uno, y te estás ahí en el restaurante esperando a que venga, ¿no?
Correcte, correcte. Benvingut, Marcelo, a la tertúlia de la Proscripta. Connectàvem el Marcelo per això, per parlar una mica com es preveu que anirà aquest diumenge a les eleccions basques, què passarà?
Hombre, si supiera lo que va a pasar exactamente, estaría en la sede de algún partido político cobrando un buen sueldo haciendo predicciones, pero voy a decir lo que dice todo el mundo, y lo que está bastante claro es que es una pelea y una mucha pelea por parte de los dos partidos mayoritarios, ambos dos partidos soberanistas con todas las distintas matizaciones que permite esa palabra, que tendrán hasta un 65-70% del Parlamento, que son el PNV y H. Bildu, ¿no? Parece que ser que H. Bildu está muy cerca de ganar las elecciones en diputados, no tanto en voto, porque en voto sabéis que el Parlamento Vasco tiene 75 diputados, 25 por Guipúzcoa, 25 por Vizcaya y 25 por Álava, con lo cual, teniendo mucha más población Vizcaya, es mucho más caro. Yo creo que 4 veces más caro, hace falta 4 veces más votos en Vizcaya que en Álava, por ejemplo, para tener un diputado, ¿no? Por lo tanto, eso desconfigura un poco, desequilibra un poco el Parlamento. Seguramente el PNV ganará en votos, eso es seguro, porque por el gran caladero de votos que tiene Vizcaya. Y parece que en diputados, si gana perdón, en Álava, que en la pelea está ahí, si gana en Álava, pues es posible que H. Bildu tenga más diputados. Otra cosa es la configuración del gobierno. Pero ganar las elecciones, en votos seguro que gana el PNV, y en diputados está mucho más peleado por parte de los dos, porque es posible que a última hora, como ha sucedido otras veces, es cierto que nunca ha estado H. Bildu tan cerca del PNV, nunca, nunca, ni H. Bildu, ni Herri Batasuna, ni ninguna marca a la izquierda, ¿sale? Pero es posible que a última hora se active un voto del miedo, un voto del miedo que diga, cuidado, cuidado, que vienen estos, cuidado, que vienen estos. El otro día el candidato del PNV, Pradales, sacó a los maduristas en el debate, ¿no? Algo que estamos acostumbrados a que se les acuse a la gente común o a la gente de Podemos en su día, y aquí nunca habíamos oído hablar que se llamara a los de Bildu maduristas o chavistas o de Venezuela, que querían implantar el régimen económico de Venezuela en Euskal Herria, dijo él, a falta de otros argumentos. Y entonces puede activarse un cierto voto del miedo que igual le dé la victoria también en diputados al PNV. Hay que tener en cuenta que estos últimos años en Guipúzcoa, porcentualmente en votos, el EH Bildu le está aumentando la diferencia al PNV y en Vizcaya se la está cortando. Y están casi iguales en Álava. Por tanto, uno está bajando las escaleras, el otro la está subiendo y es posible que se encuentren, haya sorpaso o queden muy cerca del sorpaso. Pero eso, estamos en una situación en la que ha habido hasta ahora nunca. Eso es así.
Deies que hi havia nervis i, de fet, aquesta última setmana ho hem vist, no? Que de cop ha tornat a aparèixer ETA a sobre la taula, diguéssim, i tant PSOE com PNV l'han utilitzat a la desesperada en contra el candidat de Bildu.
Sí, sucedió algo bastante extraño. Después de que sucedió la entrevista en la cadena SER, en la que titubeó ahí un poco Ochandiano y hoy incluso ha pedido perdón en caso de que ofendiera a alguien, sucedió algo muy raro, pero ese mismo día, eso era el lunes, el martes había un debate en ETV2 en la televisión en castellano de los 7 candidatos y candidatas. No salió el tema. 3, 5, 7 horas antes era el tema central de la campaña y en los medios de comunicación españoles era el titular en la web. Ochandiano se niega a llamar terroristas a los miembros de ETA. Y luego, donde se supone que tenía que jugarse esa partida, que era en el debate de candidatos, de allí a las 7-8 horas, el tema no sale. Me da la sensación de que algunos se olvidan de que en estas elecciones se vota solo en Guipúzcoa, Vizcaya y en Álava. Y no se vota, dicho sea con todo respeto, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Segovia. En las anteriores elecciones municipales hubo también así dos campañas relacionadas con... tenían un toque con ETA, ¿no? Una porque el Ayuntamiento de Galdácao, con la alcaldía de Bildu, incorporaba en la web de víctimas a dos miembros de ETA porque habían sido víctimas de la dispersión. Habían estado encarcelados, están encarcelados, estaban todos a 1000 kilómetros. Y eso fue un escándalo porque Bildu considera víctimas a dos miembros de ETA. Y luego hubo otra campaña, ¿os acordáis? Porque en las elecciones municipales, la primera también era en las elecciones municipales, pero en esta, porque había inscrito en las listas electorales Bildu, sin conocimiento previo de la dirección de Bildu, a miembros de ETA que habían sido condenados y de ellos a 7 por delitos de sangre, ¿no? Bueno, Bildu lo retiró de las listas y se comprometió a que, no, que en caso que salieran no tomaran la lista, ¿no? Bueno, eso no influyó para nada a las elecciones, porque Bildu tuvo en las municipales unos resultados buenísimos. Podríamos hacer el chiste de, si no llegan a montar esa campaña, imagínate los que hubiera tenido, en caso de que hubiera perjudicado. No perjudicó, aquí a partir de los 45 o 50 años eso lo perjudica. Los votantes de toda la vida de Regadasuna a Bildu seguirán votando a Bildu, y los que estos últimos años han pasado de Podemos a Bildu y del PNV a Bildu y alguno del socialista a Bildu, por esa cuestión yo creo que no solo no perjudica, sino de perjudicar a alguien, perjudica al que motiva la campaña, porque la gente está un poco cansada de que a cierto tiempo sí hay que salir, ¿eh? Uh-huh. Un periodista del diario que más se vende en España empezó una crónica parlamentaria diciendo: no hay semana que ETA no vuelve por el hemiciclo del Congreso. Y yo creo que el Partido Socialista, a lo largo del mediodía del martes, se dio cuenta que estaba haciendo un poco el pardillo, porque si iraba mucho este tema, se le volvía efecto boomerang en contra suya. Ustedes están teniendo acuerdos en Madrid con esa gente que ahora denuncian porque no llama terroristas a ETA. Por lo tanto, el Partido Socialista empezó a sacar la pata y dejar de hacer el pardillo, pues a lo largo del mediodía tarde, pues se dio cuenta que se le volvía en contra.
De fet, segurament el Partit Socialista tindrà un problema a partir de dilluns, que és... perquè segurament tindrà la clau per veure qui governa, i és qui governa i amb qui trenca a Madrid, llavors, segurament, no? Vull dir, serà també difícil de gestionar això.
No tendrá ningún problema porque votará a favor del PNV y ahora candidato a Pradales del PNV, incluso aunque gane Bildu. Y Bildu tampoco, eso tampoco va a ser un problema para Bildu, ¿no? En el Parlamento. Bildu no va a romper la relación que tiene con el Partido Socialista y con el gobierno español, porque el Partido Socialista aquí haga eso, no lo va a hacer. Porque Bildu tiene pendiente unas cuestiones que arreglar en Madrid, que no les gusta que se digan públicamente, y todo el mundo intuye y entiende cuáles son. Y mientras eso no se resuelva, y la llave de la resolución sigue estando en Madrid todavía, porque la llave de las cárceles las tiene todavía Madrid, aunque haya habido una transferencia de política penitenciaria, gestión de los centros penitenciarios, más que de política penitenciaria. Y entonces, mientras eso no suceda, Bildu, como en otras muchas cuestiones, pues te dirá, bueno, pues seguiremos apoyando al gobierno de Madrid mientras tengamos pasaporte español, y mientras esa otra cuestión siga pendiente y esa cuestión no se resuelva. Por tanto, nadie pone en duda que el gobierno será formado por el PNV y Partido Socialista. Si el PNV baja mucho, el Partido Socialista podrá pelear para obtener alguna consejería más, como mucho, y Bildu pues irá a la oposición, teniendo en cuenta que Bildu, esta jugada la tiene planificada en dos botes, un bote del 2004 y un bote más definitivo en 2008. De todas maneras, aquí el acuerdo Partido Socialista-Bildu es mucho más difícil que aquel acuerdo que se dio en Cataluña, primero con el tripartito de izquierdas, con los dos tripartitos, con Maragall y con Montilla, porque la distancia entre, por ejemplo, entonces era Iniciativa, ¿no? Iniciativa per Catalunya o Esquerra. Con el Partido Socialista es menor, mucho menor que la que hay aquí. Cuestiones nacionales, idioma, lengua. Sobre todo en Cataluña ya vimos qué pasó sucedió con el proceso. Una parte importante del Partido Socialista, lo que llamábamos el grupo Maragall, la sencilla Maragall, sí, se pasó a Esquerra, ¿no? Ese movimiento aquí es muy difícil identificar aquí al Partido Socialista. Maragall es en el Partido Socialista. Cuando digo Maragall es, ¿me entendéis, uh-huh, no? La sociología, el pensamiento ese nacional, el reconocimiento a la realidad nacional que ese grupo del Partido Socialista tenía, aquí no existe. Aquí todavía entras en la... Mira, os voy a poner un ejemplo. En la publicidad estática de Andueza, que es candidato socialista a la Lehendakaritza, a la presidencia, la tipología en castellano es 5 y la tipología en euskera es 1. El mismo cartel, uh-huh, el mensaje en euskera va a tipología... En fin, la medida no es 5-1, pero es la proporción. La proporción es 5 de tamaño de la letra en castellano y 1 en euskera. En el 2024, ¿eh? No en 1980, 82, las primeras elecciones donde el euskera, ellos tenían un porcentaje importante de inmigrantes que votaba, uy, qué miedo el euskera, qué miedo el euskera. Eso en Cataluña, tú entras a la web del PSC, que es objeto de mil críticas, tú entras a la web del PSC, el PSC tiene toda la web. La web la tiene, la home la tiene en catalán. Tú entras a la web del PSE aquí y la tiene en castellano. Y tienes que ir a la parte en euskera, y la parte en euskera solo los titulares son euskera. El desarrollo de la información, incluso en la parte euskaldón de la web, es en castellano. Digo, esos detalles que allí se cuidan mucho, al objeto, aparte de mil críticas que se puede hacer, esa cuestión aquí no existe. Entonces aquí la distancia de cuestiones nacionales, educación, cultura, en lengua propia, es tan ancha como el Amazonas y es bastante más estrecha, o históricamente ha sido bastante más estrecha en Cataluña de lo que es aquí.
L'Alba no volia dir alguna cosa.
Sí, hola, Marcelo, què tal?
Bona tarda.
No, no, t'estava escoltant amb això, amb l'exemple del Partit Socialista de Catalunya, i aquí aquest riu s'està eixamplant, és a dir, el Partit Socialista de Catalunya tira cap al Partit Socialista d'Euskadi i no viceversa. Vull dir que això, que sí que és veritat, que en un moment donat va ser així, la força espanyolitzadora dintre del Partit Socialista de Catalunya va en augment. Lamentablement va en augment. I ara ho parlàvem, el govern de l'Ajuntament de Barcelona, governat pel Partit Socialista de Catalunya, convoca la plaça de director del Museu d'Història de Barcelona i no demana saber català. Imagina't, vull dir que sí que és veritat que en l'època de Maragall això hagués estat impensable.
No, no estoy de acuerdo, pero nosotros aquí siempre aspiramos a decir a ver si el PSE se catalaniza un poco.
Y está pasando al revés.
Está pasando al revés.
Sí, sí. No, no, pero quiero decirte que a pesar de que se haya esté moviendo el PSC hacia el PSE, todavía le queda mucha distancia al PSE para ser ese PSC que se está cambiando, ¿me entiendes? Ya. Un ejemplo. Cuando murió Boitila, era Maragall el presidente. Y Maragall sacó una nota pública, Pascal Maragall, diciendo que sentía mucho la muerte de Papa Boitila, y dijo, aunque nunca ha sido sensible con la realidad nacional de nuestro país. Aquí, para el PSE, la realidad nacional de nuestro país empieza en los Pirineos y termina en Cádiz. Uh-huh. Y para Maragall, en aquella nota, uh-huh, empezaba en Cataluña y termina en Cataluña. Pero un ejemplo, ¿no? Pero digo aquí, por ejemplo, la ley de educación, el otro día en el debate en televisión, Eneo Candueza, candidato socialista, dijo que gracias a él, la ley de educación no había sido, no tenía los contenidos tan soberanistas que podría tener si lo hubieran diseñado solo el Partido Socialista y H. Aquí la gran incógnita y la gran queja en los ambientes soberanistas es cómo es posible que, llegando a un porcentaje del 75% del Parlamento, 70% del Parlamento, 65-70%, será soberanista, con toda la amplitud semántica que tiene ese término, y que luego esa soberanía, ese ejercicio soberano, no se practique. Esa es la gran la gran decepción de muchos votantes soberanistas que dice, oye, pues si tenemos el 75% ahora en Cataluña en las elecciones, uno de los grandes debates es si va a haber mayoría soberanista o no al Parlamento de Cataluña, una de las grandes previsiones, si va a haber o no, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Aquí a la Bilbaína, 75% de en teoría, de soberanista, ¿no? Pero luego no se ejecuta, no se pone en práctica.
No, no, sí, justament era una de les coses que crec que és necessari de comentar, o que vist des d'aquí, clar, a nosaltres ens fa enveja veure que Euskadi o guanya un partit sobiranista o guanya un altre partit sobiranista. Això aquí és impensable. Aquí mai hi ha hagut aquesta bipolarització entre dues opcions sobiranistes. Sempre tens un que pot guanyar des del camp sobiranista i sempre competint amb una opció espanyolista. I, per tant, sempre hi ha aquesta polarització nacional de que o guanyen uns o guanyen els altres. En canvi, paradoxalment, a Euskadi tens la bipolarització entre dues opcions sobiranistes, però al final saps que les dues per governar han de pactar amb els socialistes, que són més espanyolistes que no són a Catalunya. Per tant, tampoc ningú no espera, no? No sé si algú ho espera o no, també en part seria pregunta, però la impressió meva és que l'estatut polític d'Euskal Herria o d'Euskadi en concret, que és la part que vota, no està en el debat. no es decideix en aquestes eleccions l'estatut futur del país.
Hay que tener en cuenta que el voto soberanista, por eso decía yo, la amplitud semántica del término, es más soberanista el votante de Bildu que el votante del PNV. El votante del PNV tiene un tipo de votante cautivo que cuando el PNV empiece a catalanizarse un poco, lo va a perder. El PNV puede perder el 25% de su voto en una sola declaración en el Parlamento si aquí se pusiera en marcha un proceso a la catalana, con sus diferencias, sus matices y sus distintas maneras de actuar. Pero el PNV es consciente de eso. El PNV sabe que pierde el 25% del voto en cuanto se ponga a hablar de soberanía de una manera seria. Por lo tanto, por eso decía que es una mayoría relativamente soberanista, pero sí al menos de autodefinición soberanista, ¿no? Pero la ley de, por ejemplo, la ley de educación, cuando estábamos hablando de debatiendo sobre los modelos educativos, sabéis que aquí tenemos tres líneas educativas. Vosotros habéis tenido la inmersión catalana, que, con algunos agujeros que ha habido históricamente, pero más o menos, ¿no? Yo creo que el caso de Txell era también, ¿no? Txell, tú no tenías en clase todas las asignaturas en català, ¿no?
No he tingut totes les professors en català, no. Però sí, jo sí. I crec que la majoria de gent de la meva generació i de les actuals ja ni t'explico.
Sí, no. Jo hi ha una col·laboradora nostra de Berria en Catalunya, quan salió la del 25%, aquella decisió judicial del 25% en castellano, dijo, bueno, yo ya me hubiera conformado si en la escuela donde estudiaba mi hija solo hubieran estado dando estos años las clases en español.
Jo anava a una escola catalanista, pública, però catalanista, que d'aquestes que van apostar ja amb la dictadura a fer classes de català i que després va passar a la pública. I, per tant, anava a una escola molt conscienciada amb aquest tema. I, malgrat tot, arribaves a l'ESO i a batxillerat i començaves a tenir professors en castellà. Magnífics, per altra banda, però en castellà.
Pues aquí en el debat de la ley de educación, per exemple, el Partido Socialista la presiona mucho al PNV y al final H. Bildu se quedó fuera de la aprobación, no entró en la aprobación de la ley, salió solo con los votos en el Parlamento, porque el Partido Socialista se empeñaba en que después de 40 años siguieran los tres modelos, que se mencionaran los tres modelos. Todo el mundo a favor del euskera, pero que constara en la ley la mención de los tres modelos, lo cual da pie a que cualquier persona pueda poner una denuncia en contra del sistema de inversión, como aquellas famosas 80 familias que lo hicieron en Cataluña, que provocaron luego esa decisión del 25% en castellano, y el Partido Socialista utilizó esa percha para que algún día, si alguien quiere llevar a juicio, llevar a tribunales la cuestión de la inversión en euskera, pues tenga una percha en la ley para colgarse. Y eso hizo que el PNV aceptara eso, el PNV se tragara los acuerdos durante dos años que había tenido con la gestión con Bildu de esa ley, y Bildu votara en contra de la ley, porque después de 40 años en este país mucha gente no estamos de acuerdo en que se sigan mencionando los tres modelos cuando ya de facto en una parte importante de la escuela pública o concertada en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava, el único modelo es el de inversión. E incluso en el norte de Navarra, en la época de UPN, ahora ya no está UPN, pero cuando UPN estaba en el gobierno, UPN no ponía pegas a que la zona norte de Navarra, el modelo lingüístico en la escuela fuera de inversión absoluta, 100% en euskera.
Jo tinc una pregunta que me retrata com un autèntic analfabet en política basca, però aquí a Catalunya hem vist com Esquerra Republicana i l'antiga Convergència arribaven a un pacte fins i tot per presentar-se junts. És a dir que aquí aquest camí està... Entenc que a Euskadi és absolutament impensable que Bildu i el PNV arribin a cap mena d'acord per governar. Ho dic per aquesta frustració que pot pensar el votant sobiranista amb tots els seus matisos, de dir, ostres, som majoria i al final hem d'escoltar els socialistes.
No, y dicho con todo el cariño para los catalanes, después de lo que ha sucedido en Cataluña entre los dos partidos, tampoco parece que sea un modelo como muy... Voy a seguir, lo digo con todo el respeto.
No.
Am tot el respecte, a los amis catalans, pero no parece ser que sea un modelo como para seguir. ¿Por qué no?
De éxito, ¿no?
Habría que hacerlo seguramente de otra manera, digo, con todo el cariño y con todo el respeto.
No, pero voy a decir, aquest debat no existe.
Aquí no va. El partido, a ver, el PNV ha sacado dos lecciones del proceso catalán. Una es que como rompas el pacto que tienes con el Estado del 78, que es algo de lo que hizo CiU, ¿no? hemos visto a Mas convocando un referéndum. Luego se podrá valorar como se quiera, pero sí, con poca perspectiva, Mas, heredero de aquel pacto con el Estado, 78, convocó un referéndum por independencia, con proceso judicial que tuvo. Yo creo que sigue teniendo la casa embargada todavía, bueno, en fin, con sus consecuencias, ¿no? Entonces el PNV ha dicho, como rompa el pacto con el Estado empieza a sacar carpetas, que es lo que le pasó a Convergencia. El Estado tenía unas carpetas guardadas y empezó a sacar carpetas sobre escándalos financieros, sobre adjudicaciones, ¿os acordáis? Uh-huh. Bien, el PNV puede pensar, hombre, podemos pensar todos, aunque sea un partido cristalino y muy beato, que algunas carpetas tendrá, algunas carpetas ocultas tendrá el Estado sobre la gestión del PNV. Y el Estado te dice, como rompas el pacto, te saco las carpetas. Y la segunda.
Eso funciona como una
como
mafia.
Como te pongas
¿no?
a trabajar cercano a Bildu, Bildu te come. Sucedió en Irlanda del Norte con el SDLP y con el Sinn Féin. El SDLP es un partido muy minoritario ahora, pero cuando el Sinn Féin entra en el proceso de paz, tiene solo el 11% de los votos. Y ahora gana en Irlanda del Norte y en Irlanda del Sur, cuando en Irlanda del Sur era nada. Hace 30 años no era nada en Irlanda del Sur. Entonces, cuando empiezas a trabajar conjuntamente, eso pasó en Irlanda del Norte. En Cataluña también podría haber pasado, puede haber pasado, pero bueno, es que hay un momento que le gana o que tiene más votos que CiU, porque por todos los problemas que tuvo CiU, es cierto que luego, cuando se dio el tripartito, aquel tripartito, yo creo que las dos veces ganó más las elecciones, si no me equivoco, tanto el tripartito legal como el de Montilla, en ambos casos, el ganador de las elecciones me parece que era más. Entonces, no rompes el pacto con el Estado porque te saca carpetas, y segundo, si te arrimas con estos, porque pasó Lizarra-Garazi. Lizarra-Garazi, cuando el PNV y la izquierda abertzale estuvieron trabajando conjuntamente, nos contó Arcelius una anécdota muy bonita, y era, oye, que ahora me están llamando a los batzokis para que le invite a Otegi a dar conferencias a los batzokis. Los batzokis son las sedes del PNV. Y decía él, oye, nos decía eso como diciendo, oye, eso es lo único que me faltaba, que tenga que llevar yo ahora a Otegi a dar conferencias a mi gente para que me quite el voto. Lo decía con esa gracia que tenía, innata que tenía Arcelius a la hora de contar estas cosas, ¿no? Pero eso transmitía una cosa muy importante, y era que corres el riesgo real de que si te arrimas a Bildu, sobre todo al Bildu de ahora, no a la Rivas Asuna entonces, hoy en día es mucho más fácil presentarse a las listas de Bildu, votar a Bildu hoy en día es una cosa bastante más fácil que hace unos cuantos años, porque es una marca que queda bien, es joven, moderna, gente muy preparada. Entonces el riesgo que corre el PNV es que como vuelves a trabajar conjuntamente, haya un trasvase que ya está iniciado ya hace ya dos o tres años, un trasvase que vaya más rápido, y haya un trasvase del Ebro al no sé cuántos, ¿no? De estos trasvases de ríos que tenéis por ahí. Y entonces yo creo que el PNV, mientras la mayoría le dé sumar con el Partido Socialista, el problema es que algunos municipios, las municipales, ya la mayoría, la suma de Partido Socialista y PNV
no, es suficiente.
No le gana a Bildu. O sea, por debajo de la pirámide, algunos movimientos ya se están dando ya. Donde yo vivo, Tolosa, 20.000 habitantes, la suma de PNV y Partido Socialista no gana en concejales a Bildu. Pasan Andoain y pasan Lezo y en algunos sitios más. Donde ya no necesitan, o sea, no les es suficiente al PNV el apoyo del Partido Socialista porque tienen menos concejales, la suma los dos. Bueno, si ese movimiento va para arriba, que va a costar más, y luego hay un evento muy importante, es lo que decía antes en Vizcaya, que ha sido el agujero negro, el gran agujero negro solar electoral de la izquierda de Barcelona, ha sido Vizcaya. Vizcaya estos últimos años se está cortando la diferencia entre los dos. En Guipúzcoa está aumentando. Y luego hay un fenómeno que es Álava, que sea siempre la provincia menos vasquista, con voto menos vasquista y con menos porcentaje de vascoparlantes. Pues hoy en Bildu puede ganar las elecciones en Vitoria, las agronomas duradas municipales, y las podría ganar también ahora, ¿no? Que está la pelea ahora principalmente entre los partidos, está en Álava, donde hace falta pocos votos, pero aportas muchos, tienes muchos diputados. Y de todas maneras, no olvidemos otro dato para contarlo todo, que en las últimas elecciones españolas ganó el Partido Socialista, ¿eh? Eso no se va a dar. O sea, ninguna encuesta le da a Andueza. Andueza tiene ahora 10, subiría a 11 como mucho. Partido Popular también para efecto PPP, Feijóo, España va a subir algo. Vox puede tener uno, mantener el que tiene o tiene. El descalabro de Podemos es de 6 a 0 o 6 a 1. Y Sumar andará entre 2 y 3. Por tanto, ahí ahora hay Eso puede explicar por qué ha insistido tanto Bildu en temas sociales a la campaña, porque este primer bote para llegar al 28 necesita los votos de la gente de la izquierda federalista, esos votos de Podemos y de Sumar, pero bueno, we'll see, que decimos los discípulos de Shakespeare.
Estaríem hores aquí parlant amb el Marcelo, però hem d'acabar la tertúlia de proscrita, així que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Marcelo.
Un plaer.
Estarem atents del Bèrria aquest diumenge, a veure què ens expliquen. A VilaWeb també ho seguirem, precisament col·laborant amb ells. Així que diumenge més sobre les eleccions basques i la setmana que ve més sobre les eleccions catalanes aquí a la tertúlia proscrita. Fins la setmana que ve.
Un plaer.